Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Tribunal Suprem cita a declarar com a imputat el fiscal general de l'Estat pel dia 29 de gener. Álvaro García Ortiz haurà de donar explicacions sobre si va filtrar informació confidencial de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El jutge creu que hi ha indicis sobre la seva participació rellevant en la filtració. De fet, el situa com la persona que va dirigir els passos per fer públics els correus on Alberto González Amador demanava un pacte amb la fiscalia per declarar-se culpable del frau de 350.000 euros i evitar així el judici. La citació arriba després de la mà dreta d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que va admetre la setmana passada que ell va filtrar un dels correus electrònics on es donava a entendre que va ser la fiscalia qui havia ofert un pacte a l'empresari madrileny i no a l'inrevés. Més notícies, Sara Riera.
El consum d'antidepressius en adolescents de menys de 15 anys s'ha més que triplicat entre el 2020 i el 2023 a Catalunya, segons dades del Departament de Salut. La incidència de la depressió preocupa especialment en els joves, sobretot les noies. El doctor Víctor Pérez, director mèdic i cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar, explica que la pandèmia va disparar els trastorns mentals entre els adolescents i que aquest augment no ha retornat mai als nivells anteriors a la Covid.
Nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Claro, lo que uno piensa es, si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente tarde en la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés como probablemente la manejaban las generaciones previas. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, fa una crida a redoblar els esforços diplomàtics per aconseguir l'oficialitat del català a les institucions europees aquest 2025. Les gestions que ha fet fins ara el govern espanyol per complir amb una de les condicions que Junts va posar a Pedro Sánchez continuen encallades. Madrid, Dani Sanidaja.
Bon dia. Aconseguir que el català, però també l'euskera i el gallec siguin llengua oficial a Europa s'ha convertit en una prioritat pel Ministeri d'Afers Exteriors. Així els hi ha traslladat José Manuel Álvarez als 130 ambaixadors espanyols que avui es reuneixen a Madrid per analitzar els reptes globals d'este 2025.
Seguimos defendiendo nuestra diversidad lingüística en Europa con el objetivo que debéis de tener entre vuestras prioridades de que nuestras lenguas cooficiales sean por fin reconocidas en Europa.
Les gestions perquè es puga parlar català a l'Eurocambra avancen mentre el seu reconeixement com a llengua oficial de la Unió Europea espera encara la complexa unanimitat dels 27. Dani Sainzeja, Catalunya Ràdio Madrid.
La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que els funcionaris que reben assistència sanitària a través de les mútues privades de Muface estarien més ben atesos al sistema públic, sobretot, diu, els més grans i els que tenen malalties cròniques. Això mentre el Ministeri de Funció Pública està fent mans i mànigues perquè el concurs per adjudicar el servei no quedi desert, com va passar a l'octubre, i ha allargat el termini 15 dies perquè alguna mútua s'hi presenti.
El sistema pioner amb làsers i velocitat variable instal·lat a l'autopista AP2 a les Garrigues per millorar la seguretat en dies de boira ha estat funcionant més de 400 hores l'últim any. Són dades del Ministeri de Transports, a què ha tingut accés l'ACN. Des que va començar a funcionar a finals del 2023, no hi ha hagut cap accident greu en un tram que tenia una alta sinistralitat. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. L'últim accident mortal amb boira en aquest tram de l'AP2 entre Castelldans i les Borges Blanques va tenir lloc el 31 de desembre del 2021 i va fer 3 víctimes. Abans d'instal·lar el nou sistema, es tancava l'autopista i el trànsit es desviava per l'N240, un protocol però molt qüestionat. Ara, des de fa poc més d'un any, en aquest tram d'uns 10 quilòmetres, uns aparells analitzen la visibilitat per boira i s'activen mesures com la reducció de la velocitat màxima amb un radar fix, il·luminació i eines com un làser verd que dibuixa el traçat de la via. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en fa una valoració positiva.
Sí que hi ha hagut una reducció perquè l'últim any no hi ha hagut un accident de gravetat.
Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marcos García.
El Barça celebra el primer títol de la temporada i 2-5 sobre el Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. Íñigo Martínez no va poder acabar el partit i podria estar de baixa unes 5 setmanes per una lesió muscular. A la Lliga, l'Atlètic de Madrid tanca la primera volta com a campió d'hivern. L'equip matalasser té un punt més que el Madrid i 6 més que el Barça, que és tercer, el Girona és setè i l'Espanyol el 18è, tercer per la cua. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Barça manté les opcions de jugar a la Copa. després de guanyar el Gran Canària a domicili. Pel que fa al bàsquet, Girona surt de les places de descens després de sumar el tercer triomf consecutiu en guanyar el Baskonia. A l'Obert d'Austràlia de tennis, Carlos Alcaraz a punt de superar la primera ronda. Està dominant sobre el tenista del Kazakhstan, Shevchenko. 2 sets s'ha imposat Alcaraz i està dominant el tercer per 5-1. Per tant, pot acabar-ho de sentència. Aquesta matinada ha aconseguit la classificació per la segona ronda l'italià Jannik Sinner. I el Rally Dakar en marxa la 8a etapa. Són 483 quilòmetres d'especial. Amb motos, Edgar Canet ha sortit com a desè a la general absoluta i com a líder de la seva categoria, que és Rally 2.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Són les 11:06, molt pendents avui també del fred que està fent a Catalunya i que farà aquesta matinada. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Veig que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, del Meteocat, que diu que el grau de perill de fred és de 4 de 6. Això què vol dir?
Vol dir que és alt, perquè, de fet, és gran part de Catalunya la que enregistrarà. A veure, no estem parlant de valors excepcionals, evidentment, però sí que aquests avisos podríem dir que s'activen, es disparen en el moment en què la temperatura prevista en algunes comarques assoleix un determinat valor que surt del que és habitual en aquestes dates, per entendre'ns.
Havíem passat dels 20 graus a, no sé, Sabadell mateix, als menys 3 graus, per entendre'ns.
Sí, senyor. L'aeròdrom, l'aeroport de Sabadell, aquesta matinada ha arribat, per exemple, sí, a 3 sota 0, però és que fixa't, Malgrat de Mar 2 sota 0, l'aeroport de Reus 2 sota 0, Constantí s'ha acostat als 4 sota 0, a tocar de Tarragona, tot i que la ciutat de Tarragona no ha baixat dels dos positius, Ulldecona 4 sota 0, la més baixa Prades 12 sota 0, a Lleida, depenent de l'observatori, entre 4 i 6 sota 0, però, per exemple, a Girona Ciutat s'ha arribat a valors de 3 a 6 sota 0, depenent de la ciutat, i la ciutat de Barcelona ha oscil·lat entre el 6 de mínim al Raval o un de mínim a la Verneda. La propera nit, en algun barri de Barcelona, a gran part de Barcelona no, però en algun barri de Barcelona, sobretot els de la banda del Besòs, podria glaçar lleugerament. I, a més, compta amb les zones agrícoles del Delta del Llobregat i Delta de la Tordera, sobretot, a on es pot baixar valors de 3, 4 sota 0, potser.
Doncs molta precaució, per tant, amb el fred.
Sí.
Anem ara cap a Los Angeles, perquè, Núria Ribó, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Són impactants, aquestes imatges que estem veient aquests darrers dies.
És un estat de guerra.
D'una ciutat cremadíssima, sí, sí, totalment. Podrien ser les imatges d'una guerra.
És impressionant, perquè, a més, quan te posen la dimensió en perspectiva, és més gran que San Francisco o Manhattan, això no t'ho pots arribar a imaginar, i quan les veus, aquestes imatges aèries, posen la pell de gallina, i l'espectacular, afortunadament, són, i entre cometes, els pocs morts.
I també podem saludar a aquesta hora el nostre corresponsal a la zona, Francesc Garriga. Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ens en fem una idea, Francesc, explica'ns què és el que veus.
Doncs si et desplaces a les zones evacuades i sobretot a les zones cremades, et trobes una extensió de casa rere casa, carrer rere carrer, on pràcticament només queda que el paviment, la cera i res més, i que les cases no hi són, i veus que en algunes només s'ha conservat justament la llar de foc, és l'únic que queda dret, cotxes cremats, i molta desolació, fum, un fum intens que se t'escola per tot arreu, de fet la roba et fa pudor permanentment a cremat, i per tant és una sensació... Vaja, si no has estat mai en un lloc que s'ha cremat tot, és molt difícil d'imaginar perquè no hi ha res, però ho presents tot i ho olores tot.
Perquè ara mateix hi ha molt fum a la ciutat?
No, això va... Depèn del vent i depèn, entenc, de condicions meteorològiques. Jo ara fa 4 dies que sóc aquí i hi ha hagut moments en els que si no et diuen que hi ha un incendi i no ets a la zona afectada, doncs no te n'adones. però hi ha moments en què sí, i que no només respirant, ho veus. Jo m'he trobat alguna nit que semblava que nevava, i no estava nevant, era cendra, que queia. I la roba, per exemple, et queda bruta, que no te n'adones, i te l'espolses una mica, i és com si portessis ple de caspa, i és l'acumulació de cendra que mica en mica se't va col·locant a sobre. Per tant, es pot percebre, si els cotxes, per exemple, de tant en tant hi ha una pàtina de brutícia, que és la cendra que es va acumulant.
Clar, perquè això no s'ha acabat.
No, aquest és el problema. Que segurament la devastació més gran esperem que ja hagi passat, això sí, però d'aquells 5 incendis inicials ara en queden 2 d'importants. Però compte, aquest cap de setmana ha estat benèvol a nivell de condicions de vent. S'han pogut reconduir alguns d'aquests focs, o com a mínim contenir les seves flames, evitar que s'expandissin gaire més, però s'adverteix ja des dels serveis de meteorologia que a partir de demà, o de demà, sí, dilluns, diguem, jo encara sóc a diumenge, diguem, però a partir de dilluns, dilluns, dimarts, dimecres, torna a haver-hi ratxes de vent fortes, i aquí se'n diu situació particularment perillosa. I el governador ja ha advertit que les últimes situacions particularment perilloses han acabat amb incendis i amb devastació. Per tant, compte, perquè dimarts, dimecres, això pot tornar a créixer de forma important.
El vent, Francesc Mauris, el que ha complicat, diguéssim, encara més la vida dels bombers en aquestes hores, que hem vist com cremava un foc i no es podia apagar, no?
Sí, el vent és un impediment brutal, i és el que dèiem fa dies, i els bombers insisteixen, per exemple, a Catalunya, quan és el cas, que bé, quan el vent és desbocat, l'única cosa que et queda, doncs, és marxar, assegurar les vides, i en definitiva és el que s'ha fet. Quan la Núria Ribó comentava que és increïble que les víctimes no es comptin, doncs, per centenars, no? En comptes d'aquestes 20 i escaig víctimes. I és que, clar, la prevenció, les evacuacions, etcètera, etcètera, serveixen precisament per això. I la descripció que feies, Francesc, que és que m'ha transportat als grans incendis de Catalunya. Clar, se'ns ha esborrat una miqueta el record, però el record de l'any 86 a Barcelona ciutat plovent i plovent cendres dels grans focs del 86 o dels del 94 en algunes zones de Catalunya, amb aquesta devastació que explicaves, el record meu personal o de moltíssims companys de redacció tornant amb la cara negra i plens d'olor i de sutge.
I el cel de color vermell, aquest infern que feia, no? Cel,
clar, l'infern mediterrani del foc és aquest, no? I en definitiva el vent, sí que és veritat que avui dilluns, bé, d'aquí unes hores per vosaltres, Francesc, quan es reactivi, no arribarà a superar el 100 per hora del moment inicial de crisi, superarà el 50 per hora, però 50 quilòmetres per hora en una massa forestal tan i tan crescuda d'aquests 2 anys favorables de pluges, clar, és molt, molt, molt difícil de contenir.
I hem de tenir en compte que el vent no és només perjudicial per l'avenç del foc, que és evident que quan hi ha aquestes ratxes de 100 km per hora, m'explicava una família que ells no els havien evacuat, el vent va començar a bufar en direcció a casa seva, i de cop i volta van veure que el foc se'ls havia plantat a la porta i van haver de sortir amb el pijama. Aquesta és una, el canvi i l'avenç del foc. L'altre és que els hidroavions, els helicòpters, a partir de cert vent ja no poden volar, i amb això és amb el que apagues els focs. Clar. Els bombers no apaguen els focs amb mangueres al mig d'un bosc. Ho fan amb avions, ho fan amb retardant, ho fan amb productes químics que els llencen des de l'aire. Com que hi ha hagut molt vent molts dies, no han pogut volar, i per tant el foc es va descontrolar també.
I aquí estava l'altre problema, perquè els hidrants, segons s'ha dit, no estaven en condicions de ser utilitzats, perquè, com molt bé dius, es fa des de l'aire normalment aquesta mena d'incendis, i molts incendis, però quan no tens una altra cosa has de pagar, diguéssim, a cop de manguera, i resulta que els hidrants en aquest cas no estaven en condicions. O sigui que en aquest cas, a part del drama terrible que suposa, perquè aquest dematí ja deien que eren 24 morts, realment la situació és espectacular, i el problema polític ara s'hi afegeix, i de quina manera? El problema polític, perquè clar, d'aquí 2 dies Trump, el dia 20, serà president. és un president que històricament, en els últims anys, s'ha enfrontat sempre amb el governador de Califòrnia, que és un dels grans popes del Partit Demòcrata, i és un del que també els hi va negar les ajudes en altres moments, i que, a més, ara un dels problemes és que si s'han restringit ajudes, o sigui, es troben amb aquesta situació, i restringir ajudes entra dintre de la política que portarà endavant el senyor Elon Musk. O sigui, que posa en contradicció el seu gran tema, que és la restricció, no només de funcionaris, sinó de qüestions econòmiques, etcètera, etcètera.
I polítiques, perquè les declaracions de Trump contra el governador de Califòrnia, també Garriga, no, diguéssim, no és el que esperes una situació com aquesta, no?
Bé,
sembla la Dana, sembla com la Dana.
Sí, a l'americana.
A l'americana, sí, clar.
I aquí directament insultant-se, sí, sí.
Bueno, no te'n portes tan lluny.
Aquí també, eh?
Anava a dir això. No, però és curiós, no?, perquè estem parlant d'una catàstrofe, és a dir, no sé, Francesc Mauri, tu parles dels focs del 94, és a dir, però a Catalunya, és a dir, que els bombers són, és a dir, tenim uns grans bombers.
Sí, oi? El que passa és que, aviam, no ens enganyem. Tant els bombers australians com californians com catalans estan en constant contacte. Són vasos comunicants de coneixement, d'actuacions, etc. Parlen sistemàticament perquè viuen en un món mediterrani i les tècniques que s'apliquen per la lluita i la prevenció del foc en el món mediterrani són diferents a la d'altres masses forestals amb dinàmiques del clima que són distintes, no? A partir d'aquí, sí, tenim uns grans bombers, però compte, els bombers tenen un límit i els tenen a Los Angeles i els tenen a Austràlia, i quan s'ha de girar cua, giren cua. Per què? Perquè han d'assegurar la seva vida, primer, la vida de les persones i les vivendes després, no? I aquest és el gran problema, que sovint les vivendes en molts casos estan ficades dins de masses forestals, i en alguns casos la prevenció, les mesures, doncs, per esponjar territori o jardins, etc., no hi són, o no es volen posar en pràctica, o si dius en un lloc de tallar un arbre per la prevenció, de vegades hi ha una oposició ferotge. Per tant, diríem,
les arestes... Ens cal pedagogia amb això, no?, també, Francesc, és a dir, entendre...
Falta molta pedagogia, perquè amb una persona urbana li dius que a Catalunya s'ha de tallar bosc en algunes zones...
S'ha de gestionar,
zones.
No?, que és el que diuen els bueno, experts.
Clar,
gestionar.
Clar, aleshores, des del punt de vista urbà, a més, clar, entrem, diríem, en un xoc amb la idea general planetària que hem de conservar les masses forestals, que sí, evidentment, no? Però el bosc català i mediterrani té unes particularitats que són absolutament diferents a les d'un bosc tropical o dels grans boscos planetaris. Per tant, els experts en saben molt, els enginyers forestals en saben molt, i la vida urbana ens ha anat allunyant del bosc i del coneixement atàvic, no?
I un dels que en sap molt és Marc Castellnou, que precisament el dissabte estava a col·lapse, o sigui, cap de bombers, del GRAF, i és un dels grans experts que dona gust escoltar-lo. I realment, i feia molt poc que havia estat per Califòrnia, com deia ara en Mauri, no? Vull dir, hi ha una coordinació entre experts arreu del món, però es troben ara amb les conseqüències d'un canvi climàtic que se li ha de plantar cara. El mateix Marc Castellnou deia, el que s'ha fet és realment anar a evacuar, perquè quan uns vents passen de 100 km per hora s'ha de convenir que és impossible fer alguna cosa. Clar. O sigui, el que s'ha de fer és evacuar i salvar les persones. Es crema tot, però sí. I la segona part és què passa amb el que envolta tot això. S'ha de fer una política de gestió del paisatge i també de planificació urbanística, que a Catalunya ja s'està començant a fer. S'està fent a les Gavarres, s'està fent a Collserola, s'està començant a fer, i això és prou important, i això és el que s'ha de tenir en compte, perquè de sobte tenim una sèrie de vegetacions que en una altra època, que no existia el canvi climàtic, eren resistents, eren diferents, però els paisatges i el temps i el canvi climàtic ens ha apretat, ens ha empentat a fer canvis absolutament ràpids, que és el que s'han de fer en aquests moments. Com clar, ho enfrontarà sentit... Trump? Trump, o sigui, que és el negacionista número one del canvi climàtic, resulta que se'l troba la primera en la frente, no? Amb uns focs espectaculars que li donen la benvinguda a la seva presidència.
En aquest sentit, sí, sí. Núria, ara parlaves de la gestió. No recordo, jo crec que era l'estiu del 22, però potser no era l'estiu, potser era fora d'època, el foc de l'Empordà, d'aquelles finques amb vinyes, etc etc. Potser no era l'estiu, perquè ara ja ha perdut el compte dels focs. Però en aquest incendi, sistemàticament la gent dels GRAF, de bombers, agents rurals, ens van fer arribar fotografies, mosaics, imatges de dron, etc, de la importància precisament que les finques, no?, de vinya en aquest cas, aquells costers, aquells bancals a la zona de l'Empordà, havien fet per contenir i fer eficaç la feina dels bombers. Els bombers, sense l'ajuda d'un bon mosaic territorial, i això passa per la pagesia autòctona, la ramaderia, la gestió forestal, etc etc. Sense aquesta feina estan perduts, i estem perduts, i estem vençuts, i estem perduts com a país.
Clar, però això s'està... És a dir, sí que em consta que s'està fent, Francesc, no?
Perquè clar, aquí... però anem falta, tard, perquè... falta moltíssim. Anem tard perquè ens omplim la boca. Bé, l'espècie humana...
I per què no dona vots, això? Vull dir, això és a llarg termini.
No, exactament. Això és el que et volia dir. Anem tard perquè aquesta és una política a llarg termini. Aquest cap de setmana hi havia un article molt interessant del rector de la Universitat de Lleida, a l'Ara, que deia contra el canvi climàtic, ciència i universitats. I parla d'un article de l'any 77, d'un estudi fet per Exxon, la petrolera Exxon, que ja parlava de l'augment del CO2, de l'augment de les temperatures. Van veure que era tan espectacular que es va amagar fins que l'any 88 surt i Nacions Unides organitza una comissió sobre el tema del canvi climàtic. Ha pres milers o centenars de resolucions que no se'n fan cap cas de cap una d'elles. Per tant, tot això ho sabíem. Sabíem, i ara sabem, i hem confirmat que el 2024 ha estat l'any més càlid de la història, amb l'augment de 1,5 graus.
Clar. No, i els Estats Units, a partir del 20 de gener, deixaran de voler participar en qualsevol tipus de regulació.
Una altra vegada.
Voldran sortir dels acords de París.
Sí, bueno, però això ho diu en el sentit perquè ells paguen i altres estats no paguen.
Bueno, ho farà amb l'OTAN i ho faran tot. Vosaltres pagueu i nosaltres tenim que posar la feina.
No, i que decidiran que aquí no es regulen emissions i que aquí les empreses es tallaran totes les regulacions.
Sí, aquí, per exemple, Garriga, és a dir, a Los Angeles, amb això que està passant, aquí n'estem parlant molt i ho vinculem molt amb el canvi climàtic, però allà també hi ha aquesta reflexió o no...
Sí, però també la gent d'aquí, de Califòrnia, també et diuen, evidentment, que el canvi climàtic diguem-ne que ho facilita, però a Los Angeles ja sabem que això ens passarà, perquè vivim en un lloc envoltat d'arbres i de vegetació i cada X anys ens toca patir un incendi.
Home, i de fet, Garriga, potser tu ho pots confirmar, però jo recordo que cada final d'estiu hi han incendis a unes certes parts de Califòrnia, però és cada estiu. Jo me'n faig creus, com és possible que un país tan avançat, sabent que passa absolutament, crec que és en setembre o octubre, que cada any es produeixen incendis, que no hi hagi una mena de política o què passa?
Ho parlava amb un professor universitari i em deia, clar, és que l'única solució seria tenir un bomber cada bloc de cases. I això és inviable. És que és impossible. I el problema d'aquests incendis és que ha estat una concatenació d'elements perjudicials que han fet que fossin incontrolables.
Saquera,
és el vent.
no? Sequera
la
i vent.
Sequera. No, no, i la multitud d'esdeveniments a la vegada. És a dir, si hagués estat un sol incendi, el de Palisades, doncs potser l'hauríem pogut gestionar millor, però és que era el de Palisades, el Deaton, el Lydia, el Brian, i llavors anava sumant focus i els bombers són els que són.
Garriga, tant, tots són separats, els focus? Hi ha alguna mena de relació entre els focus?
No. Vaja, és a dir, no sé si hi ha relació que una partícula d'un lloc el vent la porti a un altre, però que eren focus que tu podies passar d'una banda a l'altra pel mig, perquè no estaven connectats. Mm. Eren incendis diferents. I són incendis diferents. El de Palisades és a un costat, a 20 quilòmetres de l'altre, i entremig hi ha la ciutat. Per tant, diguem-ne que tot això ha sumat...
Això va començar, Garriga?
Dimarts.
Això va començar dimarts passat.
Sí, farà una setmana que cremen.
Gairebé. I segueixen cremant i cremant.
Bé, sempre la impossibilitat de la lluita contra el foc en el món mediterrani ve d'aquí. És a dir, els incendis dels anys 80 a Catalunya, els que maten una pila de persones, alguns dels 90 també maten una pila de persones, els dels 2000, etcètera. Diríem, el modus operandi dels focs mediterranis és aquest, és a dir, en el moment en què tens uns determinats vents, en el moment en què tens una determinada humitat, en el moment en què tens una determinada massa forestal o sota bosc, amb unes condicions doncs nefastes, molt o poc d'estar xutes, i a més es dona simultaneïtat de focs, aquest és el còctel que fa que hi hagi els grans episodis. És a dir, això ho coneixem dels últims 50 anys. Imagina't els anys que han hagut de passar aquí, a Califòrnia i Austràlia, perquè cada cop reaccionem d'aquesta manera. Però si les mesures de prevenció no es fan estructuralment, això es continuarà repetint. I amb l'escalfament global, el que és nostre, ho tenim, és propi, és una característica pròpia, doncs encara anirà a més. I per tant, per exemple, aquesta nul·la discontinuïtat entre el bosc a Los Angeles i les vivendes o la zona urbana, a Catalunya, en algunes àrees urbanes, desgraciadament no hi és, però hi ha zones urbanes on aquest mosaic agrícola, aquells camps de cereals, que en alguns casos volen ser zones de nova edificació, estic pensant en alguns municipis del Vallès, per exemple, que toquen amb Collserola, doncs, de moment, totes aquestes àrees són, literalment, un coixí de seguretat.
Però que, per exemple, contra la sequera, Francesc, és molt difícil que puguem lluitar. És a dir...
Sí, però escolta'm... tu...
És a dir, els
no, contra la sequera...
Tot estarà més sec cada vegada més, perquè faltarà més aigua.
Sí, però si tu has activat mesures estructurals
de
prevenció...
Sí, el que hem de gestionar els boscos, no, per exemple.
Clar, i aquests coixins de seguretat...
Si treure, però
i la planificació urbanística. Clar, són unes coses que insisteix Marc Castellnou, però ho diu sempre, ho diu sempre.
Però això és com les zones inundables. És exactament el mateix. Mira, el cas que tenim al cap de la dana de la gota freda al País Valencià, els grans magatzems de l'IKEA, d'acord? No sé si recordeu que se'n va parlar, que resulta que quan el van planificar l'IKEA d'allà i que va quedar absolutament inundat, IKEA va dir no farem aparcament soterrani perquè és una zona delicada o inundable. Renunciem a un pàrquing soterrani. I molta gent va dir, home, com renuncieu a un pàrquing soterrani? No, perquè si alguna vegada es donés el cas, tindríem un problema important. I mira, se'ls va inundar el magatzem, però no va quedar colgat d'aigua tot l'aparcament, amb una possible tragèdia, no?, que hi pogués haver hagut. Per tant, la prevenció és la millor defensa.
Absolutament. El que passa que sempre és a llarga distància, això porta molt de temps i políticament no interessa.
Sí,
aquest és el gran drama. O sigui que els experts saben molt bé el que han de fer i els polítics, si no és d'avui per demà i no veuen beneficis, no tiren endavant. Desgraciadament és així.
Clar, passeu... Mira, abans que deies del rector, no?, de la UDL, de la Universitat de Lleida, em penso que ho deies tu, Núria?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Doncs, escolta'm, sí, sí, el Marc Castellnou és professor de la UDL. Convidem a tots els ciutadans de Catalunya que tinguin interès en apuntar-se a les seves assignatures, els hi caurà la bava, tindran les classes plenes, perquè és una delícia escoltar-lo, i aleshores, però clar, hi ha d'haver l'altra banda que planifiqui, que es planti davant de segons quines pressions, etc, etc, etc. Però...
Bueno, per cert, Garriga, que d'aquí una setmana Donald Trump prendrà possessió del càrrec.
Mira, justa, o gairebé, d'aquí una setmana, sí. Una setmana per tenir nou president.
Això és una cosa extraordinària. De fet, ja fa molts... Quan hi vam anar, Núria Ribó, a Washington, farà un mes i mig que vam fer l'especial d'investidura.
El 5 de novembre.
Exacte, mira, ja fa dos mesos.
Sí, sí.
Tocats, a més, o ben tocats. Ja s'estava preparant tot això, Garriga. Ja hi havia grades, ja hi havia com gent...
Ah, la inauguració, no?
La possessió. La vinguda, tota aquella llarga vinguda, tot preparant-se.
Estava blindada ja a la Casa Blanca.
I esperant que l'ompli, perquè una de les coses que preocupa el senyor Trump és que hi hagi molta gent. Recordeu que l'altra vegada, el 2016, bueno, el gener del 2017, es va posar en qüestió el nombre de gent que hi havia, va haver-hi discussions... i sobretot amb ell el que vol és aparentar que se li ompli, i per tot això, per si de cas, el dia 19 ha convocat una concentració de la victòria a Washington. O sigui, que espera que els dos dies els hi deu donar bocates a tots, que estigui un dia que passin el cap de setmana.
Dissabte hi ha manifestació contra Trump, The People's March, al centre de la ciutat.
Sí.
El diumenge hi ha el Rally de la Victòria, al pavelló dels Wizards.
I dilluns la passejada.
I el dilluns i tota la manifestació, tota l'assistència de trumpisme per veure com Trump pren possessió.
Que, per cert, a Catalunya Ràdio farem una programació especial amb Francesc Garriga i servidor també des de Washington per explicar aquest dia que serà, sens dubte, històric, perquè marcarà un canvi d'era als Estats Units, i veurem també si això tindrà un efecte en polítiques d'altres països, per exemple, europeus, com Alemanya, on Elon Musk ja està fent campanya per l'extrema dreta. Garriga, cuida't, descansa. Fins demà.
Vinga, bona nit.
Adéu, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Núria Ribó, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest gener estalvia de debò amb Lidl. Aquesta setmana, preus rodons.
Tu, que està ple d'ofertes a 1, 2, 3 euros.
Pernil Serrà reserva a 3 euros, t'estalvies un 24%. I burger mit de porc a 2 euros, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
El món està obert 24 hores. Surt i descobreix amb Bizijet algunes de les ciutats més interessants d'Europa des de 29 euros. Així que surti. Surti. Wow. Oh my God. Surti. Entra a bizijet.com i reserva ara.
Get out there. Tarifa d'anada en seguida. Seleccionats per a vols amb destinació o sortida d'Espanya. S'apliquen restriccions de viatge i termes i condicions estàndard.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. De Moda Home tenim totes les peces claus de la temporada. Jerseis, pantalons, dessuadores, camises i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app.
Jo us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest núvol d'aquí
sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer.
No és un somni, és el teu creuer.
Viatges al Corte Inglés.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia. No sé.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment. Finalment arriba la innombrable paraula, Alzheimer.
En tinc una enorme consciència. Fins quan?
Nits sense ficció. Mentre siguis tu, l'últim viatge conscient de l'actriu Carme Elias. Goya i Gaudí a la millor pel·lícula documental. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Pues yo iba caminando por Murcia y salió de una zona... Se llama el Jardín de las Cuatro Piedras.
Estoy viendo la 1, tío, y veo Mariano, el pobre, tío, que está vivo de milagro, tío. Sí, Mariano, lleva un casco el pobre que le han apaleado cinco jóvenes. No, porque antes había una noticia de que se había muerto una madre. Yo miro la 1, sí, sí, la mañana en la 1, me gusta.
Para hacer, bueno, como haciendo piso o tal, pues yo sigo mi marcha y cuando le echo delante... lo primero que hacen es empujarme y darme con un palo en la cabeza.
Hostia, madre mía, es que de verdad eso,
Escúchame, Rubiales, tú miras la 1, entonces me vas a mirar a mí después del...
Claro, que no, yo cuando, cuando llegas tú, la verdad es que lo quito, tío. Claro, porque me da vergüenza, tío. Hombre, mi gran amigo Pablito, tío.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Home!
Viva!
Si els oients entren a la web catradio.cat, poden proposar-nos una activitat per fer. Per exemple, anar a casa vostra, anar a la perruqueria, anar... el vostre negoci del pa, a casa de la sogra, el que vulgueu.
Cuidao que vengo yo también, eh?
Sí, portarem tot el matí de Catalunya Ràdio i vindrem a fer-lo a casa teva.
Si hi hagi, imagineu, unes mínimes condicions.
Sí, hi ha
d'haver un lavabo...
Un menjador gran, si pot ser.
Un menjador gran.
Menjar també, ja ens donen menjar.
La gent, hi ha gent que s'anima i prepara quatre cosetes a picar, no està de més, tampoc.
Sí, sí. Que hi hagi coses.
Sí. Que és por donde no se escuchas.
Però vaja, ens adaptem a tot, eh?
¿No? Bueno, que hay, también hay una hija por ahí, ¿no?
Una hija.
Una hijita para, bueno, que pase, ¿eh? Que no pasa nada. Que... ¿Qué pasa? Yo también tengo hijas, tío. ¿Qué te crees que hago con mi hija? ¿Qué te crees que hago con mi hija? Una perrita también, estaría muy bien.
Una perrita, ¿qué vol dir una perrita?
Creo que te queda una chucha por ahí.
¿Li agraden els gossos?
Me gustan, hombre, me gustan las perritas, vamos, y me gusta la perrita.
La Xuxa, era una cantant brasileña.
Sí, també, Hilari, Hilari, eh? Tenim
una... Hilari, Hilari,
eh? Oh, oh, oh! Hilari, Hilari, eh? Oh, oh, oh!
Avui és a Hilari.
Avui és a Hilari.
La Xuxa va ser actriu porno, després.
Buah! Això ho sabràs tu,
Ricard. Sí, la vaig seguir durant molts anys.
Sí, sí, sí.
Mai la vaig deixar.
No, no, encara té coses.
Ah, sí, sí.
Tiene un OnlyFans, que madre mía.
Sergi Pumbe,
Pumbe.
I sí, té vídeos.
Bueno, anem als tres
vídeos guarretes.
Vinga, va.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
I en el Real Madrid, què pensarà Florentino?
Molt bé, tot el cap de setmana.
Ser un equipo imbatible, no?
No.
Un equipo que se passarà per la Liga i pelarà... con los grandes de Europa.
Siempre es que es Xavi, cuando no...
Otra vez el Barça le pinta la cara.
Y han sentenciado al cap de 10 minutos.
Florentino sonreía al final del partido. Sonreía.
Es que no puede ser, pobret, para haberse matado.
Florentino, ¿le molesta mucho perder en esos partidos que se ven en todo el mundo?
Pues sí, y plástico preparado para si acaso.
Ancelotti.
Je t'aime comme une fleur, la fleur pour un jour y toi pour toujours.
Cuidado.
Bones festes a tothom. Esperem que passeu-se bé.
Arriba l'hora dels teus pendents. En Gerard Jubany, Carles Roig, Xavi Espinosa, Joel Díaz. Bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent parlar del Barça. Evidentment, després de la victòria d'ahir a la Supercopa contra el Madrid, hi ha les portes de la roda de premsa que Joan Laporta oferirà demà.
Toma!
botifarra. Toma, toma, toma! Toma, botifarreta!
No tornem a això.
Toma, fins de puta! Calleu, 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 calleu!
Què passa, què passa?
Silenci! Silenci!
Què passa?
Tothom amb el braç dret estirat.
Home, no, que sembla, que, sembla que fem el...
Braç dret estirat, amb el palmell de la mà cap amunt. Us ensenyaré a fer una botifarra, d'acord? Braç dret estirat amb el palmell cap amunt. Com si anéssiu a donar sang, vale? Va, Ricard, Joel, Joan, Espinosa, som-hi. Ara tanqueu el puny. Amb força. Es noti la força, collons. Ara aixequeu la mà esquerra el més amunt possible.
Així va bé.
Exacte.
Perdona una pregunta, jo sóc esquerrà. Faig el mateix?
No, ho pots fer igual. No hi ha problema.
Vale.
I ara, quan digui 3, amb la mà esquerra piqueu violentament la part interior del colze dret. M'enteneu o no?
No.
I molt important. Molt important. Tu calla, collons. En el moment de picar violentament la part interior del colze, crideu...
Sí.
Toma! Vale.
No sé si el contingut més edificant a la ràdio pública
no
catalana...
Mira, esteu a punt?
Sí.
Braç estirat.
Sí.
Puny tancat.
Sí.
Mà esquerra a l'aire. A la una.
Sí.
A les dues.
Sí.
A les tres. Toma! I ara crideu tots, fills de puta! Clar que sí, Joel!
Joel, no.
Fills de puta! A l'oro!
Retira-ho. Ho retiro.
A l'oro! Que no està molt tan mal, home.
Ha sigut... No ens podem deixar emportar per l'eufòria d'aquesta manera, home.
Toma!
Què fa?
Sergi!
Ara no! Ja ho havíem fet, hòstia!
Fins de puta!
Exacte! Fins de puta!
Prou ja!
Perdó.
No et posis nerviós, Sergi. Mira'm els ulls.
Respira, nano. Hòstia, que hem guanyat, va.
Bueno, ja està millor.
Va, tot bé. Fot una hòstia, va.
Ara, mira. Oh, doncs mira.
Ja anem bé.
Sergi, va.
Però mira'm els ulls.
A
vegades va bé, això.
Ja està.
Bueno, va, què més?
Hombre, pedazo torneo el que nos ha quedado.
És que no tornarem a parlar amb vostè.
No, és que todo el planeta pendiente de la Supercopa d'Espanya, que en realidad pues una mierda torneo, pero que lo hemos vendido de puta madre para que cada año sea Barça contra Madrid, y mira tú lo que nos ha quedado.
Mira tú.
Però mire, ara fa una estona comentàvem els problemes que va tenir l'afició del Mallorca, sobretot aficionades
i dones de jugadors, en el moment de sortir de l'estadi. No voy a dimitir, ¿vale? Ya os he escuchado, ¿vale? Que hubo unos señores que fuera del estadio tocaron ahí un poco de tal, ¿no? Un poco de culito.
Un poco de culito.
No ho digui d'aquesta manera.
Hi va haver assetjament
per part d'aficionats que en aquell cas
eren del Madrid. A ver, lo que tenemos que tener es la mente un poco más abierta, Joan, ¿vale?
Sí.
Open your mind.
Sí, open.
¿Vale? Y a ver si aprendemos que en estos países tienen sus propias costumbres y hay que respetarlo.
Bueno, això no son costumbres.
No, si a todos le ponemos nombre tan feo como Asayamen. Y cosas así, pues parece todo más grave, pero
es que
al final no hubo nada.
Es muy greu.
No hubo nada.
Sí que
va bé. Que va passar por.
Sí,
pero a ver, vamos a ver. No se me ponga histérica, ¿vale? De verdad vamos a renunciar al negocio con los árabes por el comportamiento de unos cuantos señores que no están acostumbrados a ver las novias de los jugadores, que madre mía, las novias.
Señor Rubiales, gracias.
Si queréis, el año que viene la vendéis la Supercopa a la Ciudad del Vaticano, ¿eh? Que ahí lo van a tocar a nadie.
Bueno, això ho diu vostè.
Ahí lo toca a nadie.
Supercopa, primer tema pendent, el Barça.
Marxa!
Barça! Barça! Cridem tots, posem-hi el cor i triomfarà.
Endavant, Barça! Endavant, Barça!
Tot de bruixes que fent gols es pot guanyar.
Deia...
Sempre igual.
Veure, si podem no parlar tots alhora, seria un detall.
Que... Monogràfic del Barça. Barça!
Para. Vostè calli. Era prou, una mica de tranquil·litat.
Sí,
respirem.
Demano, si
veus. President, gràcies per venir.
President.
Està content, president, per la victòria del Barça?
És un equip català,
Si content no seria la paraula.
No seria la paraula.
Escolti, prou tot.
Parlin de l'espanyol,
Anem a recollir més reaccions a la contundent victòria del Barça a la final de la Supercopa. Xavi Hernández, bon dia.
Hola, Xavi.
Bravo.
Barça!
mèrit teu, Xavi.
Sí, ara sí que em truqueu.
Això és com col·lapse, que entren estrelles i es aplaudir.
Ara em truqueu, no, cabrons? Com vulguem dir que l'equip aquesta temporada juga molt bé.
Sí.
I la temporada passada, amb pràcticament els mateixos, jugàvem malament.
Sí, no? Sí, ho he dit, això, però...
No, si ho entres perfectament. No, no, si l'entorn d'aquest club és així. Bueno,
però vas anar al partit o no? O estaves a Lanzarote? Fent abdominals.
No, està, no, hi ha un parc aquàtic llegint Naruto, no, també?
Doncs sí, sí, sí.
Sí, ja ho sé,
home. Però vas veure o no?
Sí, home, si està, inclús vaig fer un missatge a les redes socials de felicitar
el
Barça.
Sí, 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 va dir visca el Barça.
Que jo entre todo soc culer.
Ja,
sí,
ho sabem.
Això, això ho sabem, bueno, Xavi.
Home,
ningú ho dubta, ningú vols que et digui.
Però bueno, hi ha jugadors que la temporada passada jugaven d'una manera...
Sí, el Rafinha, per exemple.
I aquesta, clar, i aquesta temporada juguen d'una altra, doncs vale. Si això vosaltres ho veieu normal...
Sí.
Bueno. I no hi veieu una mano negra?
No,
doncs vale.
El Koundé, també.
Que jo estic content per allò d'ahir, eh?
Ja, ja.
Amb el Pecerrozas, igual.
Però escolta'm...
Igual de content que el Pecerrozas.
Igual.
Sí, més o menys, també ho està.
Entusiasme.
Però escolta'm, però bueno, en el rendiment dels jugadors hi deu tenir alguna cosa a veure la mà de l'entrenador.
Rafinha l'any passat era com un tonto d'aquests que et trobes a la platja jugant a futbol i amb ulleres de sol, eh? I amb un banyador slip, que és la bandera del Brasil.
Sí, sí, sí. Era això, sí, sí, sí.
I aquest any és com Ronaldinho i Neymar junts.
Sí, sí. Per què deu ser? Xavi, per què deu ser?
No, no, bueno, mano negra. L'any passat no, el Lewandowski, què?
No siguis racista amb les mans, tampoc.
Lewandowski es movia pel camp com un senyor gran que s'ha perdut el Corte Inglés.
Sí.
I aquest any ho enxufa tot.
Però clar, clar, però aquesta explicació ens l'hauries de donar.
Araujo l'any passat.
Nosaltres no hi entenem.
No, no, perdona. L'Araujo, sí, l'any passat ens deixa amb 10 contra el PSG, sí, i ens destrossen.
Sí, 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 sí.
I aquest any ens quedem amb 10 i entra Araujo.
Sí, 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 imagina't.
I aguantem el marcador. Sí, sí. Pues jo no sé, tu.
Sí,
a les,
no, no,
les proves me repito.
Que sé, que sé, que sé.
No, repítete, repítete. Sí.
Quan observes un patró, diguéssim, en tots aquests fets, no ets capaç de...
A veure, Joel, jo no és que cregui que em fessin el llit.
Ah, clar.
Però bueno, volen que hi ha botella, no?
Sí,
però bueno, que visca el Barça, eh? I que si algú em vol entrenar com a entrenador, pues que estoy disponible, a Lanzarote.
Disponible o estàs?
Vinga, vale. I... Ai, Ferrozas... Bueno, ja anirem a fer un cafè, home.
Molt bé, gràcies, Xavi.
Sí. Un abraço.
Una de les persones més eufòriques... Oh!
Em van veure recollint la copa pels jugadors, o no?
Sí, sí, sí,
segurament. Perquè els jugadors m'estimen. Encara que la premsa digui que no, aquells nanos... Hòstia, sí, aquella colla de nanos...
Ara s'està emocionant.
És que sóc un autèntic pare.
Ara donem una mica d'aigua.
Sí, un pare. Sí.
No, 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 en el cas de la Vin seria com el seu avi, no?
Sí, sí, no se m'aixugui la màniga.
I em van...
No. No. Ara ho hauré...
Em van demanar que...
Està plorant. Jan.
No. Que aixequés la copa amb ells.
Va, segur que li van demanar, eh?
Estic...
I la vaig aixecar tres vegades.
Sí, 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 sí.
Una dedicada al Tebas.
Sí,
ué!
Sí, sí.
Una dedicada a la Federació Espanyola. Ué!
Ué!
I una altra dedicada a la botifarra. Ué!
President, Maria, demà hi ha una roda de premsa per explicar als mitjans el cas de la inscripció del Dani Olmo i el Pau Víctor.
Si segueix cridant, no tindrà veu, eh?
No, demà us vull veure tots a la sala de premsa. Vindreu o no?
La seguirem en directe.
Ah, sí? Hòstia, veneu, veneu, que em podreu preguntar tot el que voleu.
Sí, se l'ha preparada una mica, o vostè no li cal preparar-se aquestes coses.
Tampoc hi ha molta cosa a explicar. A veure, Dani Olmo.
Què?
Està inscrit?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Pau Víctor.
Està inscrit?
Sí.
Sí.
Sí, bueno, està inscrit.
Supercopa.
Sí.
L'hem guanyat?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Hem guanyat una pasta?
9 milions d'euros.
Sí. Sí. M'ha plegat un altre directiu?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Sabia que era directiu? No.
No.
Em preocupa? No. Què més em podeu preguntar demà?
Hi ha més coses, per exemple...
Sí, però sí, vaig dir fills de puta a tots els presents del palco de la Supercopa. Sí. Ho són?
Sí.
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 M'empaladejo? No.
No.
Què més?
Doncs miri, si vols...
President, porta calçotets? No.
Vale, no
pot... President, per què m'ha despullat de cintura cap avall? Perquè sí.
Penso fer això, de veritat, demà.
Per cert, vosaltres que esteu informats, la moció de censura on és? Que no l'acabo de veure.
Al final no sembla que no.
No, sí, és que semblava que estava a punt d'arribar, no? Però
el senyor Ramon i l'altre...
Sí, no veig la moció de censura per allò. Moció de censura! Moció de censura! Que ets per aquí!
Pari de fer el numeret.
Ets per aquí, moció de censura!
No sigui avantatgista.
I el senyor Ramon! On és el senyor Ramon, que no el veig, senyor Ramon? I el crit valent! o com es digui, on són? I el Camp Rubí, tots aquests, que no han vingut.
Escolta, sí, Jan, jo t'he fet costat en el cas Olmo.
Sí, clar.
Tu qui ets?
Víctor Font. Ja vaig ser el teu rival a les eleccions presidencials, collons.
No em sona.
Home, de Granollers.
Hòstia! Sí, home, el tio aquell de Granollers.
Vaig votar el 2003, Jan. Escolta'm. Enhorabona. Enhorabona per la victòria a la Supercopa.
Gràcies.
Perquè, per sobre de tot, jo sóc lleial al club.
A veure, m'està parlant a mi, aquest home?
Sí, sí, que va ser el seu rival a les últimes eleccions.
On és el senyor Ramon?
No diu en Paita.
Aquí diu en Ganya.
Han fet una versió socialment conscient. Està molt bé, això.
Sí. Conscient de què?
Bueno, les criades...
Conscient de què?
Les criades s'ha vist per revisar.
A veure si t'estàs posant en un jardí.
És pitjor empaitar-les que enganyar-les, no? Potser? O què?
Bueno, bueno, no. Això està bé, us ho veu.
Sí.
Però aquest senyor per què està parlant?
Sí, el futur, Jan. Jo, mira, jo l'únic que et dic, Jan, és que un club com el Futbol Club Barcelona es té que portar d'una manera professional.
A veure, però aquest senyor m'està parlant a mi?
Sí, sí. És...
Però, què vol, que ens fem una foto o què?
Vinga, facis una foto.
És una humiliació.
Feu-vos una foto.
No m'agafis.
Vols una foto, Nardo? Vine aquí, vine aquí, va. Vinga, la fotito, per la casa. Muy bien, visca el Barça.
I ja està.
Bueno dia. En ese momento...
Què està passant?
Rola Araujo, què tal? Bon dia.
En ese momento, la paloma alzó el vuelo y voló hacia la luz que alumbraba desde el cielo. A pesar que su ala aún sangraba por la herida que el halcón le profirió.
¿Qué está bien, ara, el Roma?
Y regresó...
He cambiado de emisora sin saber.
No lo
sé. Es
a la luz.
Radio Gladys,
la luz,
Palmera.
La luz que venía de atrás suyo era su casa, pues.
Ya.
Jeremia 17:20, el libro del eucaliptus. Sí,
Ronald Araujo, buen día.
Bueno, buenos días, bendito sean.
Sí, sí. Bueno. Buen partido ahí, Ronald.
Bueno, en realidad, yo no hice nada.
Sí,
pues,
sí,
no hice nada, fue el señor, con su luz, con su calor, quien me guió y me acompañó en todos mis movimientos y decisiones.
Doncs mira, el senyor que diu vostè no entén la tàctica del fora de joc, no. Perquè ahir vas cantar un parell de vegades, sí. Ronald Araujo. Sí, sí.
Dice, hermanos...
Parla amb el senyor,
La hermanos, aquella... dice el libro de los garrapiñados,
sí.
En su versículo 2.
Quina Biblia té, que...
Sé dulce con quien resta en fuera de juego,
sí.
Porque ellos serán los primeros a rematar, pues, el balón.
Suscriu ell,
la luz,
això.
La luz. El señor vino.
El vino.
Y me susurró al oído. No entres. Aguantá. Perro.
Perro.
Batiato 32-10.
Batiato.
Del libro de instrucciones.
Molt bé. No sé de què estàs parlant, de veritat, Ronald Araujo. La pregunta que es fa tothom, bueno, però, és... al final fitxaràs per la Juventus...
Bueno, la Juventus de Turín, la vecchia signora...
La vecchia signora, sí, senyor.
La madre de Dios es la vecchia signora, decía Boca Chancla...
Boca Chancla.
En el párrafo 14, junto a Caranchoa, los apóstoles de... Bueno. El libro del membrillo...
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronges Eroski de 3 quilos per 3,29 € o de l'arròs extra Eroski bàsic 1 quilo per 1,30 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasca.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Jo, lo de passar el plateret a missa...
Sí, què, què?
Ho trobo un pèl violent. I si és un enterro, encara més.
No passeu el plateret.
El plateret de l'enterro, no.
El plateret de l'enterro, no.
No.
Si un cas, deixeu el platet o sobre el mort. I qui vulgui, he deixat 50 euros pel mort.
Clar.
A la família del mort.
Deixes el taüt obert.
Sí.
I el mort amb l'americana.
Sí.
I 50 euros a la butxaca.
Perdona.
Josep, ara... bon viatge, Josep.
Sembla una bestiesa el que està dient en Peyu. Els egipcis i els grecs ho feien,
Ho feien així.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Els oients pendents, les 24 hores del dia.
El consultori de Joel Díaz. Envieu les vostres consultes per en Joel en format nota de veu al WhatsApp del 636-36-0609. La primera consulta la signa des d'Esplugues de Llobregat, el Pau.
Ah, molt bé.
Hola, Joel, què tal? No sé si a part de consultes també acceptes encàrrecs. Ah. El meu encàrrec seria que facis així com un exercici d'imaginació, vale? Que t'imaginis què hagués passat si la Porta hagués gestionat l'1 d'octubre.
Hòstia,
o sigui, com si en comptes del Junqueras i Puigdemont hagués manat el Cigalet. Tu m'entens, no?
Sí, 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 jo t'entenc. Sí, sí que accepto encàrrecs, sobretot si són reptes per la imaginació, com aquest que em planteges, estimat amic Pau. I he estat donant moltes voltes i he arribat... perdoneu, que ahir vaig cridar bastant. He arribat a la conclusió que si Joan Laporta hagués liderat el post 1 d'octubre, Catalunya, ara mateix, seria un nou estat independent d'Europa en forma de república.
Ara t'escolto, això... Díaz. Tens un sopar pagat al Via Veneto.
Vinga, moltes
gràcies. Si vols venir aquí a Aràbia, anem a fer unes xixes, eh? T'agraden les xixes, Díaz?
No, no, no m'agraden les xixes, president, i de fet potser que s'esperi que acabi el meu exercici de política ficció perquè encara no havia acabat.
Catalunya cigalera, Catalunya independent.
Ja, és un bon lema.
Ara jo tindria una estàtua al costat de la de Rafael Casanova.
Sí.
I llavors, per la Diana, faria una frena floral a mi mateix.
Bueno, sí, i la mascota del Barça seria una llagosta.
Efectivament, sí, o una croqueta. No ho sé, president, perquè la meva hipòtesi és que si vostè... Bueno, escolti'm, a veure si què li sembla, eh? Si vostè hagués liderat el post 1 d'octubre, ara seria Catalunya independent, és veritat, però... perquè amb Joan Laporta sempre hi ha un però, el problema és que no quedaria cap independentista viu per gaudir de la independència, vale? Haguéssim mort absolutament tots al camp de batalla, i llavors què passaria? Que deixaríem una altra vegada de ser independents perquè haguéssim tornat a ser una comunitat autònoma, però de Rússia! Per què de Rússia,
dieu? Però per què de Rússia?
Perquè Laporta sí que hagués portat de veritat els 10.000 soldats russos aquells per defensar el Parlament i la Generalitat, i aquests russos sí que haguessin aguantat el setge de les tropes espanyoles comandades per la Soraya de Santa Maria, que s'hagués enfundat una armadura i hagués pujat a lloms d'un poni per lluitar a primera línia de batalla, una batalla en què els independentistes, evidentment, haguessin mort perquè tots, òbviament, no estaven preparats per la guerra.
Mira, jo hagués lluitat a lloms del meu fidel Enric Massip, eh, que sí, Massip? Sí. Frena, fiera!
Doncs seguint les ordres del general Laporta a lloms del seu fidel Enric Massip, tots sabem que molts independentistes haguessin mort, doncs, disparant-se ells mateixos, la majoria d'ells, de fet, haguessin mort d'infarts de miocardi abans i tot de disparar el primer tret, i llavors només haguessin quedat vius els 10.000 soldats russos que haguessin trucat al Putin i li haguessin ofert Catalunya a canvi de 4 duros.
Per res.
I ara Catalunya seria una terra en què cada província íntegrament estaria dedicada a una cosa. Seria com allò dels plans quinquenals, adaptat, això sí, a la personalitat de cada província. Llavors Lleida s'hagués dedicat sencera a la producció i posterior fermentació de patates per fer vodka. Girona s'hagués dedicat sencera al joc i a la prostitució. Tarragona tindria ara 6 centrals nuclears més i 14 petroquímiques. I Barcelona seria un gran parc d'atraccions de temàtica modernista.
Bueno, Díaz, però almenys seríem independents, no?
Això sí, que, clar, no podríem...
Sempre veieu el got mig buit, tu. Hay muchos que dicen que son independentistas y no lo son.
Això també és veritat. I alguns estan al Parlament de Catalunya, sí.
11:57. Cançó pendent.
La cançó pendent. No m'agrada ningú. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que seràs tu la indicada i ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus.
No sé qui és aquesta.
Ah, home. Són per
tu les lotus, lotus, lotus. Sí, m'agrada molt a mi aquesta noia. Com treballa.
Hombre, la hija de Farelo, no?
La Musca!
Menuda hija.
Escolta, Franquís, com vulguis, eh? Perquè...
Franquís, no. Perquè a vegades em dieu, fins que no et diem bon dia, no parles.
Para.
Jo necessito indicacions clares.
Començo a estar cansadet ja, eh?
Ara. De que si fem una cosa, ho fem bé. Si fem una cosa, ho fem malament.
Fot-li.
Cansadet?
Hombre, mira, Ricardo Mario, José María, que mira...
Què passa? Què està dient?
Sin comunión por ser homosexual, de verdad.
Està bé a la tele, per vostè...
Bueno, yo es que estoy aquí viendo, sí.
Tornem a la Musca. Està parlant d'aquests que no els hi han fet la missa per ser homosexuals. Això és la seva òbvia, no? Sí.
Exacto, y lo encuentro bien.
Vamos a ver, María, José María, no estás haciendo nada malo. Eso lo sabemos para la iglesia de aquí, ¿eh?
Es que dos señores, tú crees, antinatural, tío.
Eso es bien.
Antinatural.
¿Qué dices tú, hombre?
Tú cállate, señora.
Això és de televisió pública, eh?
Sí, bueno, escolta, fan coses de tot.
No, està molt bé, està molt bé.
Bueno, Franquís, deies Musca.
Vinga, hola, Musca.
Que, per cert, m'han dit, para, m'han dit que aquesta setmana fallaràs, que te'n vas a Groningen.
Me'n vaig a Groningen a l'Eurosonic.
Jo hi he anat a Groningen. És molt xulo. Hi ha un museu superxulo.
Em preocupa el fred que hi farà aquest
sí, sí. Groningen. Ja moriràs. Et passaré un lloc de dos restaurants.
Ah, doncs vinga.
Senzillets, eh? Però
endavant. Jo no sé si arribo on arribes tu, Ricard. També
no, senzillets, senzillets. Sí? Senzillets, sí, sí.
Jo jugué en Groningen.
Què vas
a Anem a Groningen, que fan l'Eurosonic,
que, vivia, i anava molt,
que és el festival de música emergent europea,
ei, molt,
on
molt,
hi ha una nodrida presència catalana.
Què
hi haurà la Julieta, hi haurà la Mar Pujol, la Rita Payés, la Tarda Relena.
Tot directe, cada dia, des de dia,
dijous i divendres.
Et connectarem,
sí,
et saludarem.
I tant.
Treballaràs.
Home, per favor. Això sí, dieu-me bon dia, perquè si no, no sabré quan he de respondre.
Oh, vaja,
ja. Dijous i divendres.
Escolta, que portes molts anys fent ràdio, Frank Lluís, ja saps com funciona. Si no,
doncs, la muixca que ens endinsa a l'art floral, amb aquesta cançó que es diu Lotus, no es diu Muixca, Muixca és l'artista, és la primera que ens deixa veure del que ha de ser el seu nou disc, esperat en principi per aquest mes de febrer del 2025. Hi ha una aposta pels aires llatins, en concret brasilers, que ens porta de pet cap a la pista de ball amb aquesta artista, que és amiga, em sembla, d'en Joel. Joel, reivindicaves que sabies qui era avui, eh?
Sí, bueno, perquè la vaig entrevistar fa uns dies i dues vegades ja l'he entrevistat a la Muixca. Una noia molt intel·ligent, destacaria sobretot això, la intel·ligència que té per l'edat que té. Mia.
Doncs aquest és el seu disc brasiler, l'ha estat gravant allà, a São Paulo, per exemple, i ara presenta Lotus.
José María se parece a Jordi Basté.
Què?
Que se parece a Jordi.